A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres. Les 10 i 22 és hora del menjar sa. El nostre espai d'hàbits saludables que mantenim aquest 2025. Alba Vigo, què tal? Bon dia i bon any.
Bon dia, bon any, Carola.
Hem començat l'any amb ganes de mantenir, de restablir bons hàbits, oi, Alba?
Sí, bueno, almenys sí, de mantenir-los.
L'Alba segur que no els ha perdut.
N'hi haurà bueno, sempre es pot millorar alguna cosa.
N'hi haurà uns quants que aquestes dates de Nadal haurem passat una mica d'aquests bons hàbits, ja en vam parlar en el seu moment, i avui volem parlar de l'efecte yo-yo, que n'haurem sentit a parlar moltíssimes vegades de l'efecte yo-yo, de l'efecte robot, que és aquest encadenament de pèrdua de pes i guanyança de pes una cosa rere l'altra, no? És a dir, dietes estrictes o restrictives que fem moltes vegades després d'excessos que ens permeten o ens fan que perdem pes i després aquest pes en moltes ocasions torna i fins i tot s'incrementa respecte al pes original. Això és l'efecte yo-yo, l'efecte robot explicat així d'una manera planera, però no sé si hi ha alguna altra manera d'explicar-ho més professional o més tècnica? És a dir, a què es deu un efecte yo-yo, un efecte rebot?
Bé, està bé. El que has explicat és el que més o menys tothom coneix, no? Uh-huh. Que diguem, és dit amb
de manera popular,
vocabulari, sí, popular, no? De fet, per què se'n diu l'efecte yo-yo és perquè de fet, el pes puja i baixa, no? Quan fem una dieta d'això, com molt bé has dit, sobretot en aquestes èpoques en què venim d'uns excessos nadalencs, no? I pues, qui s'estigui plantejant fer una dieta, doncs l'efecte yo-yo potser serà un motiu per prendre una altra decisió. Llavors, el que fa aquesta dieta és baixar el pes en poc temps, no? Pues, sobretot aquestes dietes les fem si venim d'una època d'excessos o si tenim algun motiu, no? Tipus que casament o alguna event especial, no? L'estiu, no? Uh-huh. Amb aquesta operació biquini. I llavors el pes, per no poder mantenir la dieta, doncs el recuperem, no? I o per no poder mantenir la dieta o perquè quan passa aquest event pel qual hem perdut pes, tipus, doncs com dir, algun casament per entrar en un vestit, no? O per algun event especial, doncs tornem al diguem als nostres hàbits que teníem abans de fer la dieta i per tant doncs el pes el recuperem, no? Però a mi m'agradaria, a part d'aquesta simple definició, és una mica explicar com actua, és uh-huh. a dir, una mica anar una mica més al per què, no? Es recupera.
Què ens passa al cos, no? Per què sí. Fa això al cos, no? Què li sí, passa al nostre organisme, d'alguna manera, no?
Sí, de fet, ja l'efecte rebot té cinc passes, no? Té com cinc fases. La primera és la fase en la que hi ha la pèrdua de pes, comencem a fer una dieta restrictiva i perdem de manera bastant ràpida i això de manera, és una manera de que ens pensem que funciona, no? Tot i que la majoria de vegades doncs, d'alguna manera la proposta alimentària no inclou un canvi d'hàbits, uh-huh. és a dir, que simplement es restringeix un grup d'aliments o hi ha una dieta restrictiva i llavors és bastant incompatible amb la nostra vida familiar, amb la nostra vida social i, per tant, no podem, d'alguna manera, sostenir aquesta pèrdua de pes o mantenir-la, d'alguna uh-huh. manera. Aquesta seria la primera fase, no? De que perdem pes, però tindrem en compte de que segurament aquesta dieta tan restrictiva amb unes condicions tan estrictes no la podrem seguir i segurament l'acabarem recuperant. Però en aquest primer moment la gent perd pes. No, és per ràpid.
Sí, sí. Home, evidentment... és que fins i tot hi ha dietes que la gent deixa d'ingerir menjar, el que fa és prendre batuts, per exemple. Eh? Mm-hmm.
Llavors, clar. Llavors, clar, hi ha una restricció molt bèstia de calories, no? Sobretot apartant uns grups d'aliments, i per tant la pèrdua de pes és immediata.
Sí, sí, i és evident, sí, sí, clar, perquè si I deixes d'ingerir...
El que fa és que, bueno, pues que la gent s'animi, no? I doncs segueixi fent aquesta dieta. No?
Però el que deies, això no és suportable ni sostenible amb el temps. És a dir, aquest tipus de dietes restrictives normalment la gent les fa durant un període de temps més o menys curt, perquè no pots estar alimentant...
Per baixar normalment, per exemple, aquests 3, 4, 5 quilos...
Clar, no pots estar alimentant-te de batuts tota la vida, ni mesos. La gent ho fa això doncs unes quantes setmanes, no? Aconsegueix, entenc, aquesta pèrdua de pes, que és l'objectiu que tenia normalment quan fan aquest tipus de dietes, però clar, això no es pot sostenir en el temps, no?
I llavors la segona fase és que la persona, o tornem als hàbits d'abans, no? I els hàbits d'abans em refereixo a que segurament aquesta dieta que hem fet no ens aporta res més que la restricció, per tant, tornem als hàbits d'abans que no eren correctes, pels quals vam haver de fer la dieta restrictiva, i tornem a l'alimentació que teníem abans de començar la dieta, no? Llavors, aquesta situació, sobretot, es relaciona, ens porta a un estat de culpabilitat, no? Que és el que jo crec que és més que té un impacte més directe amb la persona, no? Aquest sentiment, perquè aquí ja no només hi ha un efecte estètic o superficial o físic, sinó que hi ha un efecte mental. Llavors la culpabilitat aquí ja és el primer, diguem, efecte que té al tornar als hàbits d'abans la persona, no?
Que entenc que la culpabilitat apareix en el moment en què veiem que tornant aquests hàbits tornem a recuperar pes.
Sí, que seria la tercera fase, és a dir, la tercera fase ja seria a nivell físic, perquè aquesta recuperació de pes aniria després de sentir-nos culpables, perquè el sentir-nos culpables és immediatament després de que jo he anat al casament o a passar l'estiu i torno als mateixos hàbits que tenia abans de fer aquesta dieta restrictiva, no? Llavors aquí ve la culpabilitat, en el moment que te n'adones de dir, ostres, torno a estar igual que abans, no? Ho he fet només per un moment puntual, però no, aquesta dieta no m'ha aportat res més, no? I llavors la tercera fase és la que recuperem el pes que havíem perdut, no? Sobretot perquè bona part d'aquest pes, i això hi ha estudis que ho constaten, no? que ho sostenen, la meitat d'aquest pes sol ser múscul. Per què? Això té un impacte directe, o sigui, d'alguna manera el restringir un grup d'aliments té un impacte directe, normalment són els carbohidrats, sí, no? Perquè aquestes dietes creuen que els carbohidrats són el dimoni, no?
Sí.
I els restringeixen.
És a dir, el pa, la pasta, l'arròs, tot això, perquè vostès es facin una idea, eh? Normalment quan volen fer aquestes dietes el que es fan és estar el pa, la pasta,
l'arròs... El problema és eliminar-los completament de la dieta. No, no hi ha, diguem, un límit, sinó que hi ha una restricció total, no, d'aquest grup d'aliments, que és el grup d'aliments pel qual nosaltres obtenim l'energia. Llavors, què passa?
La nostra benzina, perquè
clar,
es facin una idea.
Evidentment, com que no entra benzina i no entra benzina al motor, que és el nostre, no, el que fabrica la nostra energia, el cos el que fa és obtenir l'energia d'altres teixits, com és el muscular, no? I llavors el que passa és que veiem que la persona sobretot perd molta aigua, també s'ha de dir, el primer quilo, fins de quilo, dos quilos pot ser d'aigua, val? Per tant, aquesta persona perd molt volum, que és el que fa que
t'animis, no? Que dius, això
que
funciona, no?
Però que és un volum que bàsicament és retenció de líquids i aigua, i quan aquesta aigua d'alguna manera ja no hi és, doncs l'energia la traiem, no, del múscul, no? I aquestes són persones que normalment comencen sobretot a tenir, estan deshidratades, no? Tenen comencen d'alguna manera a no fibrar-se, no? Però d'alguna manera hi ha com una... el teixit muscular s'empobreix, uh-huh. no? Hi ha problemes també en les ungles, en el, no? en el cabell, no? I llavors, clar, el cos el que està fent és, ostres, no tinc els carbohidrats, normalment també hi ha reducció de greixos, sí. per tant no tinc el greix, i em vaig a tirar de múscul, i per això el pes, la majoria de pes que perdem és la massa muscular, no? Però què passa? Que quan tirem de la massa muscular, a la que tornem, diguem,
a recuperar pes,
a la que tornem els nostres hàbits i sí. tornem a donar aquesta energia provinent dels carbohidrats, el nostre cos automàticament agafa aquesta energia, no? Perquè necessita, no? Ja d'aquest, diguem, d'aquesta benzina i d'aquesta energia, uh-huh. i per tant el que passa aquí és que tornem a tirar d'aquesta energia i això se n'anirà directament a reserves de greix, perquè el nostre cos s'ha quedat sense aquestes reserves i per tant augmentarà, no? la dipòsit o el teixit de greix, no? Llavors, recuperem aquest pes, però inclús més, perquè el cos està en dèficit. Per tant, el cos el que farà és crear reserves per si en algun moment,
torna
que segurament tornarà a passar, que és el que parlaves tu, no? D'anar empalmant
encadenant,
i
sí,
anar encadenant
sí.
dietes, segurament aquesta persona, quan torni a recuperar aquest pes, o inclús més del que tenia quan havia
partida,
començat,
sí.
no? Doncs hi haurà aquesta tornada, no? a la dieta restrictiva o a la dieta miracle per tornar-lo a perdre. No? Llavors, què passa? Que quan aquesta persona torna a veure que s'engreixa i que s'engreixa més o que agafa més pes, torna a fer dieta. No? I llavors caiem com una mena de cercle en el que malauradament cada vegada és més difícil de sortir, uh-huh. no? perquè ja juguem amb la, no? amb la ostres, no he estat capaç, no? amb la culpabilitat, i te tornes a agafar a el que de primeres et va anar bé, no? Però clar, l'efecte yo-yo no és un efecte immediat, és a dir, que no és allò que diguis, ah, no, és que jo l'efecte yo-yo no el tinc o no l'he rebut.
Que això passa, és a dir, perquè moltes vegades entenem que no, la gent que fa aquest tipus de dietes, és que l'efecte, d'entrada podem dir que l'efecte yo-yo rebot es produeix en aquest tipus de dietes, es produeix en una majoria de casos, és a dir, en la majoria de casos hi ha efecte yo-yo després d'una dieta d'aquestes.
Sí, sí.
Sí,
Sí,
vale,
sí.
Per tant, ho dic perquè...
De fet, es va sumant.
Exacte.
El que passa que és poc pes i la gent no hi para atenció.
No l'interpreta com un
efecte. Perquè potser és mig quilo o és un quilo per sobre del teu pes, diguem, del teu normopes o del teu pes habitual, sí. i llavors no ho tenim en compte.
Però
no?
si sumes al llarg dels anys, resulta que en els últims 10 anys, si has estat fent, dic 10 o 5, és igual, has estat fent aquest tipus de dietes, resulta que igual has pujat 15 quilos. És que
de fet,
passa,
els professionals, i jo parlo com a experiència, sabem que podem trobar una situació complicada, és a dir, que a la persona li costarà baixar pes quan a la consulta, la primera consulta, una de les preguntes que fem és si ha fet dieta alguna vegada, dieta miracle, i quantes n'ha fet. Perquè si et diu, jo n'he fet pues, 5
les
o 6
totes,
i de
no?
totes les maneres. No? I contra més variades hagin estat, pitjor, perquè el nostre metabolisme, el nostre organisme s'està acostumant a funciona de qualsevol manera. Llavors, quan intentes integrar un canvi d'hàbits, és molt complicat.
Clar, clar.
Perquè a nivell, no? a nivell intern, doncs el cos ja sap per on sortir de totes, i és molt, molt difícil establir.
Clar, és que hem d'entendre que aquestes dietes el que fem d'alguna manera és enganyar el cos, i el cos el que fa és reaccionar allò que fem. Si li traiem menjar, el cos el que fa, entenc, no, Alba, és en el moment en què tornes a donar-li aquest tipus d'aliments o de menjar que has estat restringint durant tant de temps, diu, el vaig a guardar perquè aquesta persona a mi, de tant en tant em treu aquest aliment, el que faig és el reservo, el guardo. I després hi ha un altre aspecte que em sembla important, que comentaves, i és que en aquesta pèrdua de pes que es fa d'una manera bastant ràpida, hi ha molta pèrdua de massa muscular.
Mm-hmm.
Clar, quan això es recupera, i aquest és un dels greus problemes d'aquesta dieta, no? Quan després recuperes aquest pes, que el que diem, no és una recuperació o sigui, no és el mes que recuperes aquest pes, igual passa un temps, però això s'acaba recuperant i s'acaba creant aquest efecte yo-yo. El que es recupera no és massa muscular, és el que deies, no? És, és greix o... I aquí el problema afegit, no?, de la dificultat de crear massa muscular, i a mesura que ens fem grans cada vegada és més difícil. És a dir, aquí hi ha el problema afegit, no?, de la importància de no perdre massa muscular, que la massa muscular la necessitem per caminar, per baixar escales, per agafar la bossa de la compra, per posar-nos la motxilla o carregar el bolso.
I que no és fàcil, que és una feina diària constant de fer algun treball de força, sobretot en persones premenopàusiques i menopaus, no?, en persones que estan en procés de menopausa. De fet, tinc un estudi que confirma que a part de ser un risc per tothom, més sobretot amb dones de període postmenopausa, no? Perquè és un col·lectiu que és molt propens a fer dietes, perquè hi ha aquest augment de pes que no depèn d'una mateixa, sinó que d'alguna manera ve associat, no?, que no sempre és així, no?, però que ve associat en aquest període, i llavors els investigadors van constatar que guanyar pes després d'una pèrdua inicial es tradueix en un augment de xifres de colesterol, triglicèrids, no?, i una alteració de la glucosa i la insulina, que això en una persona, no?, que està en aquest procés, doncs es pot traduir en un augment de risc que es diu cardiometabòlic, no?, que inclou malaltia cardiovascular i diabetis, no?
Llavors, estem parlant de dones, calculin, d'aproximadament a partir dels 60 anys, és a dir, ja han passat el període de la menopausa en la majoria dels casos i entren en aquests cicles. Hem de recordar que la primera causa de mort de dones són problemes cardiovasculars. Molts d'ells lligats justament a això.
És que és un risc que té més pes que no tenir un pes per sobre del teu, sinó que, clar, aquí ja parlem de riscos vitals, no? I que potser en segons quines edats estem, doncs ens ho hem de prendre com més en sèrio, no?
Per tant, que poca broma que aquestes dietes, que algú pot pensar que són inofensives, dutes d'aquesta manera reiterada a la llarga durant el temps, tenen conseqüències que no són gens inofensives i que són molt poc saludables i que fins i tot ens poden portar, doncs, a malalties greus i fins i tot, sona lleig dir-ho, però fins i tot això, a problemes cardiovasculars que ens acabin matant. I això ho diuen les xifres, és a dir, és la primera causa de la mort en les dones, els problemes cardiovasculars. I els problemes cardiovasculars i de colesterol i de diabetes en moltes dones a partir d'aquesta edat sorgeixen en moltes ocasions originària o una part de l'origen de tot plegat és, doncs, aquesta manera de funcionar, no?, amb els aliments poc saludable, de la que no ens anem de sentir culpables si som dones i tenim aquesta edat i estem en aquest procés, perquè probablement tampoc no ens ho han ensenyat ni ens ho han explicat, no?, durant molt de temps. Per sort, i gràcies ara com a professionals com l'Alba, doncs cada vegada tenim més informació i entenem, doncs, que d'entrada, al final, em quedo, Alba, amb tot aquest resum que has fet de tots aquests passos de l'efecte yo-yo, és que d'entrada entenc que aquestes dietes no s'han de fer fora que, entenc, un metge i un professional de la salut, no?, la recomani i la pauti i la marqui i la segueixi. És a dir, però aquesta manera que tenim moltes vegades, i dic les dones perquè són més les dones que els homes, de m'haig de treure aquests 5 quilos de sobres que m'he posat, vaig a fer aquesta dieta restrictiva, això no ho hauríem de fer.
És desaconsellable. I a més, no tant per... que em refereixo que... Jo, a veure, la feina del nutricionista és fer entendre la persona que s'ha de permetre un temps. És a dir, tot el temps, jo moltes vegades dic, quant temps portes menjant potser no tan bé o menjant malament? Ui, tota la vida, tants anys, no? Doncs tot aquest temps ens l'hem de posar per davant per millorar, no? Al final és establir un bon estil de dia, de vida, com sempre divulguem des d'aquí, i mica en mica ens trobarem millors i recuperarem la salut física, i sobretot això anirà a favor de la nostra salut mental, perquè és un problema que ha afegit, no?, i molt important que ens estem trobant, no?, i que al final la regulació del pes corporal ha de ser com l'efecte secundari d'una bona salut, o sigui, d'una bona qualitat de vida. Però clar, estem jugant amb el factor temps i sabem que cada vegada els inputs o els missatges... És
que tenim pressa, vaja.
No? I llavors és el que ha de transmetre el professional de la salut, i jo crec que és una, diguem, una senyal per saber que estem davant d'un bon professional de la salut, és permetre't temps, escoltar-te. La primera consulta hem de dipositar hora i mitja llarga per escoltar la persona, fer una escolta activa, saber en quin moment està, si treballa fora, si necessita tàper, si s'ha de planificar per la família, si no està passant un bon moment, si té una feina estressant. És a dir, això és l'important i això és on s'ha de treballar. El que passa que és molt fàcil donar una dieta, no?
Clar, sí, sí.
I no ajudar la persona.
Durant 3 setmanes no mengis res de tot això, beu a més aquest batut que a sobre et costa un ronyó perquè són caríssims, que això amb això ja t'alimentes, i clar que perds pes. Ui, tant que perds pes. És que és inevitable que perdis pes, és que ho faci qui faci, això
sí,
perds
pes.
Però hi ha conseqüències.
Després ve l'efecte jo-jo.
Exacte, hi ha conseqüències. És a dir, mantenir... I deu haver algú, eh? Deu haver casos en què fan aquesta dieta i després són capaços d'entrar en uns hàbits saludables i mantenen aquell pes desitjat. Deu. Però no és la majoria.
Però segurament que hi ha gent, que ens està escoltant i que està connectant amb aquest procés, no?, del que hem parlat, de dir, ostres, doncs a lo millor... Sí que és veritat, no? I segurament que hi ha gent que potser escoltant-nos s'ho replanteja, no? I és aquest el que hem intentat, no? Almenys
clar, no explicar. I el que dèiem, que aquest efecte jo-jo tampoc no és una cosa immediata, és a dir, igual és un tema d'anys, però has de fer com una revisió en els últims anys com ha canviat el teu pes. I com
sí, hem de fer una lectura. Hem de fer una lectura.
I si un no és capaç de fer-la, doncs va buscar un professional i el professional li sabrà fer aquesta lectura. I de vegades passa això, que dius, ostres, que en els últims 10 anys jo m'he posat tots aquests quilos a sobre. No ha sigut d'una manera ràpida i immediata, però ha sigut, en molts casos, fruit, no?, doncs aquest encadenament de restriccions calòriques i després tornar a la rutina habitual, poc saludable en molts casos, una altra vegada restricció calòrica, i mica en mica has anat sumant uns quilos que, arribat a cert punt, doncs ara realment són un problema.
Sí, sí, i pot haver casos que potser des de la primera dieta que va fer tenia un sobrepès lleu, no? Estava amb un IMC, un índex de massa corporal, per sobre, una mica per sobre el normopès, i al cap de les 2-3 dietes ens podem col·locar amb un sobrepès grau 2 o una obesitat tipus 1, que això ja anem sumant escales i ja ens anem apropant a aquest risc, no?, cardiovascular i metabòlic del que parlàvem. No?
I que ja no és una broma, és a dir, que ja no és només un tema estètic o físic, sinó que parlem de salut. I després aquest afegit del tema de la musculatura, que hi fem poc cas, perquè no, tu la sensació que tens és que t'has aprimat. No?
Sí, sí, i que hi ha una pèrdua de volum.
No, he perdut volum. Mira, aquests pantalons abans m'apretaven, ara ja no m'apreten gens. Ja, però...
Sí, que hi solem donar més importància. Jo, per experiència, solem donar més importància al baixar aquest centímetre abdominal i això, que no pas a la balança, no? al numeret. I és això el que anima la gent a continuar, no? Però que tot això torna i torna doncs, com l'efecte jo-jo i és el... Bueno,
sí, sí, i que recuperar aquest múscul després el serà molt més difícil, és a dir, costa molt crear múscul, costa moltíssim, per tant, el risc de perdre'l, és a dir, hem de valorar molt el fet de posar en risc una pèrdua muscular,
de massa muscular,
perquè després ens costarà molt, i a mesura que ens fem grans cada vegada és més difícil, i insisteixo, el múscul el necessitem, perquè sense múscul no caminem ni escrivim, és a dir, no fem res sense musculatura, és el que ens sosté, i després arribades a certes edats, aquestes caigudes, trencaments d'ossos, etc., sobretot abans parlàvem, dones en etapes ja postmenopàusiques que es produeixen i que són sovint, moltes vegades també van relacionades a una massa muscular molt baixa i molt fluixeta, que és la que ens sosté, és la que sosté.
I que el múscul i la contracció muscular no depèn de la proteïna, sinó que depèn dels carbohidrats. Depèn de la glucosa o del glicogen, més exactament, que és el que fa que hi hagi la contracció muscular. Per tant, dietes restrictives on s'eliminen del tot carbohidrats, descartades.
Sobretot si no les ha recomanat un professional. És a dir, no perquè l'he llegit, la meva amiga l'ha fet, li ha funcionat, jo vaig a fer el mateix. No, els carbohidrats no són l'enemic. Els carbohidrats els necessitem. Són la nostra benzina o llava.
Totalment.
I igual que els cotxes sense benzina, bé, ara hi ha els elèctrics, però tant fa, eh? Un cotxe, perquè entenguin vostès la metàfora, sense benzina no tira. Els nostres cossos, sense els carbohidrats, que ens aporten una dosi de sucre saludable, perquè ens entenguem, no tiren. Per tant, necessitem els carbohidrats. Ara, carbohidrats...
de fons saludables.
Exacte, de fons saludable. No vagin vostè ara i es comprin tots els dònuts de la pastisseria, perquè no.
I menys ara, després de tots els torrons i tot. No cal, no cal.
Alba, no t'has passat festes que t'arriben... Que hi ha com més...
Sí, sempre hi ha...
Hi ha això?
Sí, sí, eh? És el que anem una mica com una muntanya russa. Nosaltres tenim èpoques de feina i èpoques de... Sí, ara, fins ara, no n'han volgut saber... Fins ara no n'han volgut saber res de mi i ara ja comencen a haver-hi trucades, whatsapps, escolta, com ho tens, no? El típic. Doncs sí, sí, ara és una època de moviment, però bueno...
Està molt bé. Igual que tota aquesta gent que
de sol... La intenció és molt important i animo la gent que si vol fer un canvi, no, doncs que busqui un professional i que es deixi ajudar, que segur que millora.
I si han decidit apuntar-se al gimnàs o començar a practicar a fer exercici físic, també.
Bravo,
endavant, endavant. Tant de bo ho mantinguin al llarg de tot l'any, sobretot reptes petits i que es
progressius.
Puguin, exacte, progressius, que es puguin acomplir, no vulguin passar de 0 a 100, és a dir, de no anar mai a anar tots els dies a la setmana al gimnàs, això és molt difícil de complir. Proposin-se anar un dia a la setmana i complir-ho durant un mes. Mm-hmm. I si aconsegueixen això, hauran aconseguit moltíssim, perquè és establir un hàbit.
Totalment, i això és una recomanació molt, molt, molt encertada, eh? Perquè ara, després de festes, tothom vol posar-se a treballar en tots els hàbits.
Tot. Ara ja, ara deixes de fumar, vas al gimnàs, deixes l'alcohol...
Primer és buscar ajuda, sobretot és algo molt important, perquè de vegades sols no podem, i això és, ja és una manera de fer una autoobservació, no? I de fer un autotreball, i després doncs, que tots els canvis siguin progressius, i perquè ens doni temps d'alguna manera d'adaptar-nos a aquest canvi d'hàbits i de poder-los sostenir, que és del que es tracta, per rebre'n tots els beneficis.
Exacte, i per no generar-nos aquesta frustració, no? Que és la que ens genera moltes vegades el no aconseguir aquell objectiu que ens hem marcat.
I que l'alimentació sempre ajudi, que no sigui un estrès i un mal de cap més.
Exacte, i si ho podem mantenir després amb el temps, doncs arribaran els propers Nadals i no passaran res, perquè vostès menjaran el torró, menjaran el
Totalment.
Roscó... I tornaran el dia 7 i no haurà passat res. No haurà passat res, perquè això passa.
Sí, sí.
Hi ha molta gent que passa els Nadals i no han pujat ni un sol gram.
Però t'has de permetre l'oportunitat.
I han menjat roscó, eh? I han menjat torró. Mm. Però, diguem que han mantingut uns certs hàbits i al llarg del temps han tingut uns hàbits saludables que ha fet que el seu cos... no agafi aquest roscó i l'hagi reservat, no?, en un punt.
I el cos, si el cuidem, reacciona. És a dir, ens hem de permetre que, doncs, que aquesta màquina, cuidar-la, perquè realment després ens aporta moltíssim. No?
És agraït el cos, però l'hem de cuidar, això sí, és agraït. I és molt intel·ligent també, si el mal acostumem i el castiguem.
S'acostuma a tot.
I el castiguem d'aquestes maneres, doncs el cos també reacciona i diu, ostres, jo aquí estic rebent càstigs, vaig a reservar, a guardar, perquè aquí no sé què passa. Per cert, avui he llegit un altre article i m'ha semblat que tenia un punt interessant, i és que es veu que s'ha posat de moda ara, passat el Nadal, el que es diu el gener sec. N'has sentit a parlar?
No.
Que és, justament, bé relacionat, de fet, amb el tema, eh? Després dels excessos del Nadal, el que es proposa és un gener sense alcohol.
Mm-hmm. Bravo.
Entenent que els Nadals, doncs en general, la majoria doncs augmentem la dosi d'alcohol perquè bevem més vi, més cava, sortim més de festa, etc. Doncs s'està posant de moda arribar al gener i fer un gener sec, és a dir, eliminar l'alcohol durant tot el mes de gener i explicant doncs tot el que li passa al teu cos. Clar, probablement té una mica de cosa d'aquesta de... És a dir, no sé si tindrà gaire sentit si al febrer tornem a veure com si no hi hagués un demà. Però em sembla interessant...
Jo trobo molt bé la iniciativa, sí que és veritat, perquè al final, durant un mes, doncs no hi haurà un consum d'alcohol, per tant, doncs, tot ajuda, però sí que és veritat que és el que parlàvem ara, no?
Que no fem un efecte jo-jo amb l'alcohol ara, no?
Sí, clar, si després, quan passa el gener, l'1 de febrer, torno al meu, no, al meu accés o al meu consum diari d'alcohol o a tornar... Sí. Clar, no ens està educant i el que sempre, d'alguna manera, els processos o els canvis d'hàbits simplement el que fan és educar la persona. Llavors, clar, si amb aquest, amb aquesta restricció no estem educant, doncs...
Clar, és que m'ha semblat interessant perquè em semblava dir que a veure si ara generarem un efecte jo-jo amb l'alcohol, no? Que és, em passo, ara faig
clar,
un
si
mes
sec... Clar, si
són
persones que ja de normal no tenen un consum gaire elevat, per exemple, i prenen alcohol només els caps de setmana, per exemple, no sé, no tenen
alcohol, diem, dosis...
Un consum diari, sí. Ho trobo bé, perquè al final és... menys de menys, no? Sí. Que ha... Però clar, si tenim un consum diari i ja hi ha un problema amb l'alcohol, no ens estarà educant i com sempre
i
diguem des dels
problema.
Professionals de la nutrició és que l'alcohol quan menys millor i sobretot, doncs, clar, el no normalitzar-lo com està normalitzat, no? Sobretot aquestes èpoques que hem passat, que era, bueno, anava a la part de la celebració, no? Però bueno, sí, animar la gent que ho faci, clar que sí, però si després pots consumir menys del que consumia, doncs endavant, molt millor.
Alba, moltíssimes gràcies. Avui m'he après tot el que té a veure amb l'efecte i jo. Intentarem no caure en aquesta temptació que és aquestes dietes mega restrictives i des d'aquí seguirem doncs, divulgant aquests hàbits saludables. I l'Alba no marxa, avui no marxa. Avui
no,
es queda.
Avui em quedo aquí.
Avui es queda perquè a continuació, després del menjar, tenim una entrevista que ens fa molta il·lusió perquè s'ha jubilat el cuiner de l'Escola Pia. No portava excessivament anys aquest cuiner a l'Escola Pia, eh? No excessivament anys, ara ens confirmareis quants, però no portava 30 anys a l'Escola Pia cuinant. Però ha deixat una petjada entre l'alumnat, que després fins i tot l'escoltaran, que ens van fer venir ganes de poder conversar amb ell i a partir d'aquí també doncs, poder parlar del que es menja a l'escola, de com es prepara un menú escolar, que n'hem parlat alguna vegada aquí amb l'Alba a la secció, de les dificultats per un cuiner de cuinar per tots aquests alumnes i que estiguin satisfets, i en aquest cas ho ha aconseguit, perquè tots aquests alumnes de l'Escola Pia de Sitges doncs, li van fer un comiat preciós ara a finals de desembre, per tant, està estaven contents i satisfets amb el que els cuinava el Paco Ginés, amb el que de seguida en parlem. Vinga, fins ara.